El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Si heu superat es dimarts 13, segur que és dimecres 14 de gener, que és avui també, el superareu. Cristina, Ramon, com estàs?
Jo, bueno, bé, vaig quedar una mica escaldada des dimarts 13, però estic bé. Ho hem superat.
Bé?
Sí. Tot aguantarem.
Tot s'acaba, eh?
Tot s'acaba, sí.
Lo bo i lo dolent.
Sí.
Ses dues coses, tot
s'acaba. Igual n'acabes una mica malament, però acabat.
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 Tracta d'acabar així amb dignitat. Avui farem el programa entre Pablo Morganti, que estan els controls tècnics, ja heu sentit en Cristina, Ramon, jo som en Vicent Tur, també estaran per aquí en David Ventura i na Irene Roig Francolí. Avui tenim una llista en record de David Bowie, ja sé que fèiem una mica tard, perquè es varen complir fa uns dies els 10 anys de sa seua mort, sa setmana passada. Es divendres passat, si no record malament, però bé, no podíem deixar de fer aquest petit homenatge. Tu t'agrada David Bowie?
Sí.
Coneixes?
Sí.
Sí, arribat sí, a la teva generació.
I tant.
Sí.
Des de la meva generació som molt més nostàlgics del que apareix.
Del que apareix,
eh? Sí.
Sí, no, perquè si has d'escoltar el que fan avui en dia. Bé, deixem estar aquest tema. Parlarem de David Bowie avui, parlarem del nostre disc de la setmana, d'en Dani, aquest disc titulat Por a la foscor, que l'estem escoltant una miqueta cada dia. També tenim la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, i també la notícia de coses rares, es vedrà, no hi ha ovnis, que no recorda que tenim avui amb ella, però segur que és una cosa raríssima. Tot això fins que siguin les 7.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Joan de Ribera, bisbe de València, Sant Fèlix de Nola, prevere, Sant Malaquies, profeta del segle V abans de Crist, i Santa Macrina.
Santa Macrina.
Macrina, eh? Macrina.
Sí.
Avui també és el Dia Internacional... No sé si era italià, però bueno, Macrina queda millor amb italià. També és el Dia Internacional de l'Estel, que és cometa, en castellà. El Dia Mundial de vestir la teva mascota, que per favor us demanem que no el celebreu.
Sí.
I el Dia Mundial de la lògica.
Sí, sí, es dia de la lògica, i és un dels dies, és un dia dels oficials.
Desforts.
Sí, sí, proclamat per la UNESCO l'any 2020.
Fa res.
Per, sí, fa poquet temps, per il·lustrar aquesta efemèride tan raonable i precisa, tan lògica que és, tan lògica que no es pot discutir, estàs escoltant The Logical Song, de Supertramp. S'efemèride vol celebrar aquesta disciplina, la lògica, que està present en tots els àmbits, però sobretot en àmbits com la informàtica o les tecnologies de la informació. La celebració es va decidir en associació amb el Consell Internacional de Filosofia i Retomana a dos matemàtics que varen elaborar diversos teoremes. Aquests senyors es deien Kurt Gödel, mort un 14 de gener de 1978, i Alfred Tarski, nascut un 14 de gener de 1901.
Sí, no entrarem en l'explicació d'aquests teoremes, perquè és massa pronta pel matí, i, a més, no podem estar tot el matí amb aquest tema. Però, lògicament, clar, com és el dia de la lògica, però, bueno, deixem la lògica totalment i mos llançam en braços de la contracultura i el punk. Com avui, però, de l'any 1978, la banda britànica Sex Pistols finalitza la seva gira pels Estats Units. Els membres de la banda encara no sabien que també seria el seu darrer concert.
Ah, mira.
El cantant Johnny Rotten va deixar el grup i va anunciar la dissolució de Sex Pistols després d'haver llançat només un LP i uns quants singles.
Perdona'm, en Johnny Rotten.
Perquè és Johnny Rotten, perquè no ho hagi entès. Per si... Bueno, sí. Fos, està sent una setmana duríssima, eh, Vicent? Els Sex Pistols ni sabien cantar ni sabien tocar massa bé cap instrument, però varen canviar la història de la música. L'actitud és el que compta i per això nosaltres estem aquí. L'actitud i sebre és que has d'agafar un abric d'esforç, eh? En un instant, la previsió dels temps. It says a round sound in a two-inch wall.
dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Anem amb la previsió meteorològica. Avui esperam cels poc tapats, amb intervals de nevulats alts. Durant el matí tindrem bancs de boira que s'aniran esveint i temperatures amb pocs canvis, mentre que el vent bufarà fluix del sud i del sud-oest. Temperatures a Mallorca, començam avui. A Lluc s'esperen 5 de mínima, 16 de màxima. A Palma, 6 de mínima, 17 de màxima. Això és la capital de les Balears i de Mallorca. I a Felanitx, per exemple, 10 de mínima, 17 de màxima. A Silla de Menorca, temperatures també per l'estil. 11 de mínima a Ciutadella, 9 de mínima a Mahó, màximes entre 17 i 16 graus a Menorca. Viatjant fins a les Pitiuses, sa mínima a Eivissa serà més baixa, 7 graus, i sa màxima serà de 16 graus. I en el cas de Silla de Formentera s'espera una mínima de 11 graus i una màxima de 16.
Sota la dutxa.
Arriba el moment que estàveu esperant, amics, especialment els tímids, que no gosen posar-se a cantar allí, diguem, lliurement, perquè necessiten algun tipus d'excusa. Naltros donem cada matí aquesta excusa, no és així, David?
Sí, avui tinc unes ganes absolutament boges de cantar sota la dutxa. M'he portat un senyor que es diu Teodor Hernández, que ens ajudarà. I tu et preguntaràs...
Ara que per lo menos parlarà castellà, que serà més fàcil.
Sí, que, efectivament. Tu et diràs, qui és Teodor Hernández?
No en tinc ni idea.
Jo et diré, que és el nickname de... No, que el seu nickname és Kinder Malo. Per tu et diràs, qui és Kinder Malo? I jo et dic, és el germà de Pip Flaco. I tu diràs...
és el germà de Kinder Bueno.
No, és el germà de Kinder Bueno. No, aleshores... No, perquè si fos el germà... És el cosí. Si fos el germà, tindria el mateix llinatge. Aleshores, tu diràs, qui és Pim Flaco? Pues Pim Flaco, pues és igual, és que ja no acabaríem mai. I doncs deixem-ho estar. Kinder Malo va ser una de les figures de l'escena trap espanyola de finals de la passada dècada. És a Barcelona, allà va coincidir amb Jung Beef, quan va marxar de Granada a la ciutat comunal, perquè és Pure Gang, i va ser el gran moment d'efervescència del trap.
Perdona, Jung Beef és jove vaca?
Pues podria ser, jove, sí, va d'ella, no? O bestià, sí, bestià, efectivament. El cas és que d'aquest grup, del trap, pràcticament ja no queda res. Alguns han triomfat, però en altres àmbits, el C. Tangana es va passar, va canviar, fa altres coses. El Pim Flaco té una banda que es diu Cupido i que també està anant molt bé. I els altres han quedat relegats a l'underground i la marginalitat, que de fet és el lloc perfecte per aquest tipus d'artista. I de Kinder Malo ha fet trap, hip-hop, però també li encanta el rock de guitarres i el fa amb molta solvència. Per tant, Kinder Malo també és rocker i, com a prova, aquesta cançó que es diu No estoy.
Tengo explotar la cabeza.
Tres ràdios dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corent.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Molt bé, tenim una llista aquí en aquesta hora del matí, una llista musical, a més, que ens fa... Bé, no ens fa molta il·lusió perquè anem a, diguem, a recordar el desè aniversari de la mort de David Bowie, que va morir el 10 de gener, fa 10 anys, es va celebrar, diguem, es va commemorar la setmana passada. No ens fa il·lusió perquè va morir prematurament i és un artista que ens agrada molt, però sí que ens fa il·lusió per això, perquè en David i jo crec que coincidim amb una certa admiració per David Bowie. Si
coincidim.
Si es pot dir admiració o... Sí.
Jo considero que és un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. I si això és admirar algú...
Sí. Jo crec que això és admirar algú. Bé, no sé si sou fans o no de David Bowie. Si sou fans, aquesta és una bona oportunitat per recordar i per repassar una mica la llista aquesta, l'ha elaborat en David, una mica els punts d'inflexió més importants en la carrera de David Bowie, els punts més influents de cara a les altres artistes. I si no sou fans, us convidam a seguir-nos el pròxim quart d'hora, 20 minuts, per a veure si us fem adscriure-vos en aquest partit polític.
Efectivament.
Formant part molta de gent.
Quan he fet aquesta llista, en principi em deia amb quin criteri escollir-les, perquè en principi jo havia pensat... Bé, David Bowie el coneix tothom, sí. I portaré cançons rares, estranyes, que no conegui ningú. Però després m'he dit, potser això de que a David Bowie el coneix tothom, no sé, tinc seriosos dubtes. Per tant, he optat per fer un Bowie para dummies, és a dir, per a principiants, i he anat als temes famosos, no òbviament famosos, però sí. uns quants clàssics, però uns quants clàssics que marquin un poc la seva trajectòria.
Serien els clàssics alternatius, les cares bés.
No són clares bés. No. són clàssics, però que expliquen la seva vida. Són clàssics que expliquen la seva vida. Idò, nascut a l'any 47, a Londres, a un barri popular del sud de la ciutat, a Brixton, s'ha de dir una cosa que m'agrada molt dir, que era d'una família de classe treballadora i en plena postguerra. És a dir, que aquesta persona tan elegant, tan estilosa, tan memorable, en realitat era un al·lot de barri. I això va arribar gràcies a una cosa que existia a la segona meitat del segle XX, que era l'estat del benestar i la socialdemocràcia, que són coses que ja han desaparegut del mapa. Perquè el senyor Bowie, tot i ser d'una família pobra, va poder estudiar a una acadèmia d'art gràcies a les ajudes del govern britànic de l'època.
D'aquell moment.
Efectivament. Aleshores, ella, a finals dels 60, va trobar el seu primer... Bueno, el 67 va trobar un primer LP. El 69, l'Space Oddity. Space Oddity, conegut, sobretot, perquè els germans Calatrava van fer una versió d'aquesta cançó.
Meravellosa.
Sí.
Que igual no és necessari posar-la.
No és necessari posar-la. Allò maran altres cançons del disc, Signet Comicí o Memory of a Free Festival, per exemple. A l'any 70 treu A Man Who Sold the World, que és el més sorollós, cançons llargues, rock progressiu, ple de cançons oblidadíssimes, el meu disc favorit. Però el 71 arriba el seu disc realment influent, el primer, el Hunky Dory, que va ser el seu primer treball que va tenir un èxit, i on trobàvem aquesta cançó que es deia Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for...
Deixem que faci un poquet endarrere, perquè has parlat del primer disc, que ni l'has mencionat.
El primer disc del 67.
Del 67. És veritat que David Bowie abominava d'ell?
Sí, perquè...
O sigui, que no s'hi reconeix.
A veure, és que el va fer quan tenia 20 anyets. I moltes vegades, si veiéssim les coses que fèiem nosaltres quan teníem 20 anys, se'ns cauria la cara de vergonya.
Sí,
aleshores, hi ha cançons que estan bastant bé, ell va començar com a mod, feia una psicodèlia bastant suau. Hi ha una cançó que imita una mena de bueno, com si fos una mica d'esperit, no? I té la veu com alterada, fa una mica de vergonyeta aquella cançó.
Sí.
En general és un disc que està bé, és magnífic per completistes, no? Per tenir la curiositat de què feia David Bowie quan era molt jovenet. Però després és amb el Hunky Dory del 71, que és el seu primer èxit, perquè el The Man Who Sold the World pràcticament no es va vendre. I Space Oddity, quan va tenir èxit, es va reeditar el 73, perquè el 69 la cançó, el single, va ser un èxit, però el disc no, el disc va passar absolutament desapercebut. En aquesta cançó...
Aquest és el disc que el converteix en artista internacional?
Efectivament. S'ha dit que aquí eren cançons... Algunes es feien amb guitarra i altres es feien amb piano. Les de guitarra eren les que feien més Ramó, i aquesta és quasi una cançó de piano, com pots comprovar. El que passa és que ell era molt, molt heterodox en quant als gustos musicals. És a dir, podem posar música en plan musical de Broadway, amb orquestra, com és aquest cas, com, per exemple, un rock molt agressiu, com, per exemple, fer psicodèlia o fer music hall, recuperar cançons dels anys 20 i 30... És a dir, era una persona que no tenia cap mena de prejudicis, escoltava tot tipus de música i realment ampliava d'una manera absoluta l'hora, el que és la música pop. És a dir, tu et poses a composar, et poses a fer un disc i fas el que et dona la gana. Fas el que consideres que està bé fer, més enllà dels gèneres musicals. Aquest és una mica... I això explicarà també la seva carrera durant els 50 següents anys, no? Però ara hem estat parlant de la música, toca parlar de la imatge i d'altres coses, com per exemple la seva ambigüitat sexual, i ho farem acompanyat d'un clàssic entre els clàssics, que és Ziggy Stardust. Oh!
Mickey played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars.
Bé, és una cançó que jo crec que molta gent l'haurà sí, escoltat, segur, segurament. Segur, segur. Bueno, tu i jo, segur. És de l'any 72, el disc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, i el que el va convertir realment en una autèntica estrella, icona del pop, bueno, icona de tota la dècada dels 70. Mm. Aquí, que era un personatge que deia Ziggy Stardust, que era una mena d'extraterrestre andrògin, amb el cabell de color vermell, molt pàl·lid, amb uns vestits absolutament abracadabrans. I aleshores ell era es va crear un personatge, un
però,
personatge...
Però abracadabrans de veritat.
Abracadabrans de veritat. I era...
Es lo comia, eren uns...
Eren esparguela.
Absolutament. Uns aprenents,
efectivament. Érem uns parvolets,
Sí, sí, sí.
A més, és que ell anava disfressat 24/7, eh? És a dir, es va convertir en un personatge i feia conrear un misteri al voltant de la seva aura, de la seva persona. És com deia Oscar Wilde, va fer de la seva pròpia vida d'una obra d'art.
Sí.
I, clar, és que ell havia estudiat teatre amb Lindsay Kemp. Aleshores, el tema de la de veure el rock o l'escenari on hi ha un concert com una perllongació d'un escenari teatral, no? On la música és un element més de tota una sèrie d'elements. A part d'això, també és el fet de que de la seva aparició a l'any 72 a la BBC, on apareix amb el seu grup cantant aquesta cançó, maquillats, amb un aspecte realment que per l'època devia ser un xoc emocional, que molta gent el va absolutament trasbalsar, dient, per aquesta gent, són homes, dones, és que és exactament
sí,
això.
És un temps que Eurovisió, vull dir, anaves allí en minifaldeta i feies la-la-las i coses així.
I, clar, i aquesta gent anava d'una manera molt agosarada, i s'ha de dir que això va fer que immediatament fos una figura omnipresent als pòsters de les habitacions dels adolescents, que tenien una sensibilitat especial, que se sentien raros, que se sentien diferents. La convertia en un padrí, amb el padrí de tots els adolescents inadaptats. Bé, s'ha de dir, bueno, en Bowie què era? Era bisexual, era heterocurioso, que jo crec que era més aviat heterocuriós, era el gran, com un gran tiburó blanc, que de tant en tant es menja un home. Bé, en aquella època era època d'experimentar i diguem que en Bowie va fer absolutament de tot. I bé per ell.
Tu que ets fan de Pau Riba, també?
Sí.
Tu recordes que Pau Riba va tenir una època que intentava imitar Bowie, que va contratar
sí.
un assessor d'imatge.
Efectivament.
10 anys després, a més a més.
Sí.
Que ho dic perquè estan parlant de influència de David Bowie, vull dir que influència de David Bowie...
És
sombra de David Bowie és molt llarga, vull dir. Jo recordo veure una actuació en Àngels Casas Show de Pau Riba fent com una espècie
10
de...
10 anys més tard.
10 anys més tard, o alguna cosa així. Està molt bé.
Molt bé. I de res... Van sortir més discos, el Young Americans, on es dedica a fer soul i música negra. El 1974 mata el personatge aquest. Hi ha un disc raríssim...
Que va durar 2 anys?
Dos anys, sí, 2 anys, més o menys. I fa un disc raríssim, que és a l'Station to Station. I a partir del 76 comença una nova etapa que, simbolitzada per aquesta cançó, també se la ve a rimar, que es diu Heroes.
Quan jo que m'agrades heavy, així, més dur, sempre no puc evitar sentir aquesta cançó i sentir a la vegada la versió de Motorhead.
Ah, clar.
Que li treu tot el component així de pop atmosfèric, de psicodèlia, sí, sí. I deixa l'esquelet rock, però és fantàstica.
Sí, és fantàstica. Bueno, és que el Motorhead eren molt bons i tenien molt bon gust, eh? En Lemmy sempre deia que els seus favorits eren els Beatles i David Bowie.
Sí, 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 un tio molt de cap.
Efectivament, efectivament. I ara estem parlant de la trilogia de Berlín. 3 LPs, que són el Low, el Heroes i el Lodger, que és com la seva època... Si veníem del glam, que era tot color, Aquí passem al blanc i negre. L'estètica dels anys 30, molt prim, un aspecte de queer, un aspecte un poc sinistre. Són els anys que comparteix pis amb Iggy Pop. Mm. Jo vaig estar al portal de la casa on van viure, vaig fer la foto.
Creia que no vas dir que van estar compartint.
No, encara amb prou feines havia nascut. I s'ha de dir que aquesta cançó és meravellosa. S'ha de dir que la lletra és bastant ridícula, perquè ens hem d'enganyar. Està molt bé, perquè, esclar, parla de Dancing Like a Dolphins, o sigui, és com, en el fons, I will be king, i jo, tu seràs la meva reina. Això és com el Bailar Pegados de Sergio Dalma, com los delfines. Però, més val no entendre l'anglès, et quedes amb la música. S'ha de dir que van ser uns anys d'experimentació musical magnífics, amb LPs, on havien cares bés que tot eren instrumentals, músiques rares, sorolls... És a dir, un artista que realment no li té por res i es llença absolutament a tomba oberta. Va produir el Last for Life, d'Iggy Pop, que aquesta també és la seva faceta, sí. De mentor, de persona que impulsa la carrera d'altres artistes. El 72 va ser el productor del Transformer, de Lou Reed. Uh-huh. És a dir, això corona David Bowie com el rei dels artistes raros, dels artistes avantguarda, alternatius. Però als 80s les coses canvien, és l'època de Reagan, de la contrarrevolució sexual, del conservadorisme...
I musicalment passen també... Sí. Entre els 70 i els 80 passen infinites coses.
Moltes coses, efectivament. L'any 83 és l'època de l'adoració dels diners i Bowie assuma el signe dels temps i decideix fer-se milionari i obscenament comercial.
I ho aconsegueix
amb Let's Dance.
Va tenir tres singles, jo ja corria pel món, ja no sé si anava molt de festa encara, però sí, jo penso que sí, ja hi anava una miqueta, i va tenir China Girl, Let's Dance i Mother Love.
Efectivament.
I això va sonar a tot el planeta Terra.
A totes bandes.
Durant un any i mig, tot el rato.
Era a totes els fils musicals.
A totes bandes.
A la sintonia, a totes bandes. Als xiringuitos, a les ràdios, als cotxes, a totes bandes.
Sabeu el reggaeton? Pues com si fos reggaeton.
Efectivament, el reggaeton del 83.
Sí.
Era això i Thriller, de Michael Jackson. Sí. Esclar, si s'ha de ser comercial, fem-ho bé, i ho fa fer-ho amb els millors, amb Neil Rogers com a productor, sí. I aquesta cançó, el bam, 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 aquesta entrada, s'ha samplejat fins a la nàusea. Jo, a discoteques aquí, amb DJs ara i productors ara, ho continuen utilitzant, perquè és una cosa absolutament imbatible. És una cançó, pràcticament, que ha passat a la història, i és a dir, que et pot fer milionari sense fer fastig, sense necessitat de renunciar...
Va aconseguir renéixer, va fer-ho, efectivament, amb Besde Chic, amb Neil Rogers, va fer-se fins i tot un videoclip amb escenes tòrrides, els de China Girl, perquè el censurassin, i que operació de màrqueting que et censurin sempre és fantàstic.
Sí. Sempre és fantàstic.
Vull dir que Rosalía i totes aquestes tenien d'aquí a prendre.
S'ha de dir que en aquella època en David Bowie va decidir passar-se a l'heterosexualitat normativa i ja no la va abandonar durant la resta de la seva vida, que supos perquè s'hi trobava a gust. Sí, tampoc hem de forçar la gent a que sigui el que no és. I doncs res, així vam continuar els 80 fins que els 90 decideix reinventar-se novament.
Quantes reinvencions portem?
Portem 5. Un grapat, I perquè es va morir, que si no continuaria reinventant-se aquest bon home. Per exemple, aquí tenim un exemple amb una cançó que es deia Little Wonder.
Little wonder then, little wonder. Dèiem a micro tancat que apareixia s'arrencada sa cançó per així en The Prodigy.
Ah, efectivament. És època, perquè quin canvi, eh? És a dir, ell ja, aquí ja té els 50 anys fets, sí, perquè això és el 97. I amb 50 anys et posa el radar, posa l'oïda que està sonant en aquell moment. Sona el drum and bass, la música industrial, el jungle, sona els Prodigy, Underworld, la música electrònica... I dic, anem, de cap, anem això. I apareix un disc que es diu Earthling, de l'any 97, que és magnífic. Clar, quan tu tens 50 anys i has de fer, vols fer la música que fan els joves, també hi ha el problema de generar vergonya aliena, no? És com superar aquest solc generacional. És com jo quan dic que m'agrada el neoperreo.
Sí.
És a dir, dius, Ventura, no tens edat per escoltar reggaeton i per escoltar aquest fem, no? Però s'ha d'intentar sonar sempre com a nou, s'ha de ser sempre curiós, sempre atent a les coses noves, no criticar mai els joves. I la vida és un constant procés d'aprenentatge, perquè, com deia Borges, soy pobre en certezas, pero rico en perplejidades. I ell era pobre en certeses musicals, però ric en curiositat i en ganes d'explorar, i a més tenia el talent per fer-ho. Efectivament. I a poc a poc arribem al final d'aquest camí, fins l'any 2016, on David Bowie ens dona una última lliçó amb el seu darrer disc, amb Black Star.
Que és impossible escoltar sense deprimir-se.
Videoclips
tètrics, sí, sí. El sap quan...
El van fer quan li van dir que el seu càncer era mortal, un càncer de fetge, li van diagnosticar el 2014, aleshores ell sabia que la seva vida ja era un compte enrere i va dedicar les seves últimes forces a fer el disc d'acomiadament. Això sí, no va dir a ningú que estava malalt, només ho coneixia el seu cercle més privat, i va fer un últim disc absolutament magnífic. I, a més, ell ens va donar la lliçó de... Si tota la teva vida ha estat magnífica, tu ja saps, Vicent, que quan neixes firmes un contracte amb el qual et compromets a morir. Això no hi ha... D'això no podem escapar. Aleshores, si sempre has viscut com has volgut, ell també el que va decidir és morir com va voler. És a dir, no s'ha dit oficialment, però va morir amb suïcidi assistit a casa. Sí. Aleshores, i ho va deixar
tot...
No s'ha dit oficialment, però ho va deixar tot preparadet, perquè el dia del seu aniversari, el 8 de gener... es publiqués el disc i 48 hores després ell desaparegués. I es va fer la més estricta intimitat, tampoc va haver-hi cap funeral multitudinari, sinó que el van incinerar i s'ha acabat. Aleshores va marxar, per així dir-ho, deixant-nos, a més, una obra mestra, amb la mateixa elegància i el mateix estil que també ens havia regalat en vida.
Va viure amb elegància i va morir igual.
Ah, efectivament.
Que seria l'eslògan.
Modèlic fins l'últim moment.
Molt bé, idò, esperem que haguem sumat algun fan més en aquesta religió David Bowie-ans.
Ah, efectivament.
Encara sí. Que David Bowie segurament renegaria de n'altres.
Una religió heterodoxa, evidentment, on cadascú pot fer el que li doni la gana, com ha de ser.
Òbviament. Gràcies, David.
A altres. Oh,
No deixàvem sa música aquí al primer vol a Formentera, però en aquest cas anàvem amb el disc de la setmana, que és el primer àlbum d'un outlot molt jove de Mallorca que es diu En Dani i que es titula Por a la foscor. A més, el disc de la setmana ens servirà per arribar a l'abans informatiu quan siguin les 6:40.
El disc de la setmana.
Això és Esclaus i xerra de les relacions que són una repetició constant, un bucle, i xerra un poc de sentir-se dependent d'una altra persona i d'estar constantment anclat en aquella relació,
com si fossis un esclau.
M'apesen paraules que mai vaig pronunciar. He passat la vida entre silencis, tu fas renou per no escoltar. I per molt que me facis fort, sé que això no te farà tornar. Per ser braços eren casa, però mai vaig fer-me claus. No existiràs per sempre, no te s'estima prou. Unis per la distància com si fóssim esclaus. Per ser braços eren casa, però mai vaig fer-me claus. No existiràs per sempre, no te s'estima prou. Units per la distància com si fóssim esclaus. Palma se fa més gran quan no trobes un tornar i surt pensant només en no tornar-te a trobar. Els teus braços eren casa i ara només són records. Si un dia mos trobam potser et sabré saludar. He passat la vida entre silencis, tu fas renou per no escoltar. I per molt que me facis fort, sé que això no te farà tornar. Pensava que només estaria lligat de per vida en el capital. I fermat en el teu record, mai abans, sempre acaba sent tot igual. Els teus braços eren casa, però mai vaig fer-me claus. No existiràs per sempre, no te s'estima prou. Unis per la distància com si fóssim esclaus. Els braços eren casa, però mai vaig fer-me claus. No existiràs per sempre, no te s'estima prou. Unis per la distància com si fóssim esclaus. Vull marxar, però no sé on anar. Vull marxar, però no sé on anar. Vull marxar, però no sé on anar. Vull marxar, però no sé on anar.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, són les 6:40 d'aquest dimecres 14 de gener, dia en què continuem amb un temps tranquil, assolellat i temperatures que poden tornar a fregar els 20 graus. Això en una jornada marcada pels casos de violència de gènere. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona a Palma el febrer de l'any passat i està previst que el presumpte assassí passi avui a disposició judicial. Una confirmació que coincideix amb un inici d'any en què el nombre de dones assassinades per la seva parella o exparella ascendeix a 4. La darrera, una dona de 78 anys que va morir ahir a Badajoz després de 5 dies hospitalitzada a causa de les lesions patides. Durant l'informatiu també vos explicarem la darrera hora del cas de les denúncies per abusos per part de Julio Iglesias, perquè han sabut que obligava les treballadores del servei domèstic a fer-se proves per detectar malalties de transmissió sexual i que les hauria sotmès a violència sexual, psicològica, física i econòmica. Tot en un dia en què l'atenció informativa passa per l'economia. El Ministeri d'Hisenda presentarà avui a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament. També, però, estaran pendents de l'actualitat internacional i del conflicte a l'Iran, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, els ha instat, als que ha qualificat de patriotes iranians, a seguir protestant i reitera la seva amenaça d'un atac militar. A tot el país ja s'eleven a 2.000 les persones mortes, entre les quals desenes d'infants.
Durant l'informatiu us oferirem més detalls de tot això, però també parlarem de cultura, perquè ja coneixem els nominats als Premis Goya, notícies d'àmbit més local, de Sant Antoni, que a Manacor ja han fet el primer ball, i d'esports serà a partir de les 7 en acabar el primer vol a Formentera.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Ba 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 Du 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 du
Salsa
Aha ha ha
Si
Ba 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 ba
Si
Du 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 du
Salsa
Aha ha ha
de salses a Ioli d'Esfort. Començant la tercera part de ce programa. Escolta, el primer vol a Formentera. A les 7 arriba l'informatiu matí. Abans de l'informatiu matí tindrem la secció de fact-checking de notícies falses. Es vedrà no hi ha ovnis. I abans d'això encara començam ara mateix la secció de notícies increïbles. No m'ho puc creure amb na Irene Roig-Francolí, que avui mos porta la benemèrita, la Guàrdia Civil. Com estàs, Irene? Què tal? Bon dia.
Cuerpo de la Guàrdia Civil.
El cuerpo, que està molt bé. És un nou capítol d'històries exemplars. Per
sí,
favor, endavant amb el titular.
El titular diu així: sancionado un guardia civil por hacerse pasar por agente secreto en un prostíbulo durante una redada.
Vaja.
Vaja. No sé si tenim cap premi príncep d'Astúries per donar-li a aquest heroi nacional. Crec que com a mínim es mereix el Nobel de la Pau més que en Trump i més que en Maria Corina Machado. El tribunal militar que el condemna ha dit que el seu comportament va ser estrambótico y nada edificante. I no és veritat. Perquè va edificar una història sencera per justificar que l'acabaven de pillar anant-se'n de putes. És com si pillessin ell en el capellà i digués que havia vengut a evangelitzar-les. O pillés l'alcalde i dir que havia vengut a empadronar-les. Però no, és molt més èpic. Mentre aquest senyor estava amb el xerric penjant a un prostíbul de Cádiz, va haver-hi una redada policial d'estrangeria. Segons la notícia, es fiera... Se dirigió a los policías y se identificó como guardia civil. Sacó la placa y aseguró que estaba interrogando a una confidente en el marco de una investigación secreta para desmantelar un grupo de narcotraficantes.
Lo bueno es que això ho devia dir segurament bastant pet, saps? Vull dir, no, és que jo soy compañero. Clar, i això eren, que a vegades no es cauen bé, Policia Nacional i Guàrdia Civil. Vull dir,
no.
Això eren policies nacionals fent una redada d'immigració, mal, per,
sí,
per aplicant-se llei d'estrangeria, perquè no hi hagués immigrants il·legals, i es van trobar amb un guàrdia civil per allí.
I que podria no haver dit res, i no hagués passat res.
Clar, és que no hauria passat res.
De putes, no passa res.
No hauria passat res.
Però, a més, hauria estat a punt de colar fins i tot. No, no, és un operatiu. Mm. Però si no s'hagués flipat de forma professional, dient que era d'un equip d'èlit, dient el nom i tot, i que un dels policies sabia que aquella unitat estava desmantellada. No existia ja.
No, que
soy no hagués dit res.
Que soy de los Geo, ¿no? Pero si los Geo los cerraron hace dos meses. Chaval.
El testimoni important interrogant no era altre que una senyora prostituta que el senyor volia procedir a beneficiar-se. Van investigar el Moreno. Van trobar que ni tan sols estava en situació administrativa de treballar. És a dir, era un senyor que estava fent escràpula mentre esperava una nova destinació. Mm. Així que des d'aquí donar-li les gràcies, perquè era Premi Espanyol de l'any en gener. Tu saps el llistó com queda d'alt?
Està molt bé, està molt bé.
També premia collonassos tan grossos que podries fer-hi un Airbnb. Està en el nivell d'escapellà de Toledo que el van pillar de camí a un festival a vendre cocaïna rosa. Jo crec que mos espera un 2026 que flipes.
Jo crec que tant a nivell internacional com local, com en aquesta secció de notícies increïbles, jo crec que pinta molt bé el 2026. Noto unes vibracions. S'envien estaques del 2026. Si sobrevivim a ell, no...
Si sobrevivim...
No serà avorrint-nos, saps? No serà avorrint-nos. No, o sigui, morirem el 2026, igual sí. D'avorriment...
Però divertit.
D'avorriment, no. D'avorriment segur que no. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí, i bé, gràcies per aquest nou capítol de Històries Exemplars.
Adiós.
Adéu. Amenazando, fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Y ahora felices estamos. Y color incolorado, este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijos, las metió.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Ui, que no hi ha ovnis. Ui, Cristina, que no hi ha
ovnis. No havíem sentit tant de rato de sa melodia, jo crec, cap dia, eh?
No,
està bé.
Està bé, és xula.
Sí.
És així com...
Etèria. Sí, està molt bé.
Sí. Mm. Molt bé, anàvem a sa secció Es vedrà, no hi ha ovnis. Amb una recomanació editorial.
Sí. El titular és el següent: Terraplanismo, mapaches que hablan y fantasmas en huelga. El apasionante mundo del pensamiento raro.
Recomanació editorial per a amants dels ovnis.
Sí, efectivament. Parlam concretament del llibre La teoria de tota la resta, del còmic escriptor Donen Schreiber,
sí.
Schreiber, com es pronuncia, que recull les idees més boges i, en alguns casos, perilloses que genera la humanitat.
Està en castellà, eh? Vull dir, sí. Tot i és nom del senyor.
Igual el tradueixen en algun moment en català, però sí, de moment. I de conta històries com a Capolònia, un caçafantasmes que alerta que els espectres es poden posar de vaga, enfadats perquè cada vegada creïm menys en ells, em pareix molt just, que a Austràlia hi ha un ornitòleg que tracta de demostrar que hi ha una espècie d'ocell que xiula cançons populars dels anys 20, concretament, i que hi ha científics a Silicon Valley que especulen amb la possibilitat de que visquem dins d'una simulació informàtica.
Exactament igual que Matrix.
Exactament igual, però millor encara.
Estaria molt bé que aquests científics no haguessin vist Matrix i es pensassin que la idea és nova.
Segurament si siguen tan feliços. Espero que no escoltin aquest programa i així segueixin sent feliços. I de l'escriptor i còmic Donen Schreiber, que té 41 anyets i va néixer a Hong Kong, és com un antropòleg de les idees boges i es dedica a recopilar aquests casos que ell diu que pareix que el persegueixen, perquè té un amic, per exemple, que li va demanar que li confessés que és un actor i que la seva vida és una ficció, igual que la pel·li del Show de Truman.
Sí.
A part, ell diu que ha conegut en algú que assegura ser mig reptilià i a un altre algú que assegura haver vist la Mare de Déu en els peus del seu llit.
Això són amics seus.
Bueno, aquesta última persona,
amb
aquest altre
així,
algú...
Amb amics així també escriuries llibre.
Claro. És que aquest últim algú, a més, és la seva pròpia parella, na fent-la. I, bueno, té moltíssim. Idò, ell diu, com aconseguir la superstició, resistir l'evolució de la ciència? Idò, que hi ha molts de misteris en el món i hi ha molta gent convençuda de que ha resolt aquests misteris, no? Diu aquest còmic en una videoconferència des de Londres. I que posen la seva vida a defensar que això que pensen és cert. Que jo he de dir que m'apareix fantàstic perquè fa que la vida siga molt més interessant. A més, ell ha trobat el que ell diu que se li presenten, sense voler, coses molt rares, com per exemple en 1970 la discogràfica Philips va publicar el disc A Musical Sins, recopilat per una antiga cuinera londinenca que es diu Rosemary Brown. Aquest disc contenia peces inèdites de Liszt, de Chopin, de Beethoven i de molts altres músics, i ella deia que havia tingut accés a elles d'una forma molt curiosa, i és que havia contactat mentalment amb els compositors morts i aquestos li havien dictat les partitures en exclusiva, un per un.
Està molt bé, eh?
Sí, hi ha molts de personatges.
Anem a intentar, a partir d'ara, intentar contactar amb John Lennon i que mos dicti...
Mentalment i que vaiga...
Mentalment, quatre cançons inèdites i mos fem rics.
Estan perdent sous a cada minut que parlem.
Estan perdent sous, estan perdent peix.
Sí. I de resulta que, bueno, en aquest llibre de la teoria de tota la resta, l'autor ho utilitza per criticar el que anomena novelitis, que és la proliferació d'experts en els quals creiem en tot uix clux perquè tenen un Nobel o perquè tenen molts d'estudis, quan justament aquí hi ha gent com un bioquímic estadounidenc que es diu Cary Mullis, que també va desenvolupar les proves PCR i per això va aconseguir el Nobel de Química, però llavors també negava l'existència del virus del VIH.
Has de dir que l'inventor de les proves PCR que ens varen fer tots durant la pandèmia...
Diu que el VIH no existeix.
Diu que el virus de la sida no existia.
No existeix, efectivament. I per això nosaltres li hem preguntat a ChatGPT quines són les tres teories conspiranoiques més de moda actualment i ens ha contestat això. Bueno, ChatGPT, com sempre, és supereducat i ho reformula dient aquí tens tres teories conspiranoiques, vull dir, no te contesta a pèl, que actualment tenen molta difusió, sobretot a xarxes socials i a mitjans alternatius. I te les explica breument. Una d'elles és QAnon, que aquesta teoria afirma que existeix una èlit secreta formada per polítics, per empresaris i per famosos, en general, que controla el món, que comet crims greus i que manipula governs. Segons aquesta teoria, un personatge misteriós anomenat Q filtra informació per revelar aquesta suposada conspiració i anuncia una futura gran revelació que mai no arriba.
El Loro, que són tres conspiranoies que molta gent creu, eh?
Sí. Llavors, la segona és el gran reemplaçament, que sosté que hi ha un pla deliberat per substituir la població occidental, especialment l'europea, mitjançant la immigració massiva i la baixa natalitat. Tot això és
això
un pla.
Això ho creu moltíssima gent. Que hi ha un pla que
està tot això pensat i maquinat.
Sí, que està maquinat.
Tot i que això no té base factual, s'utilitza sovint per alimentar la por, el racisme i discursos polítics extremistes, com ja estan veient.
Discurs típic de l'extrema dreta.
Efectivament.
El gran reemplaçament.
Sí.
I finalment
tenim el Deep State, o Estat Profund, que defensa la idea de que els governs oficials no tenen el poder real, sinó que aquest està en mans d'una xarxa oculta de funcionaris, serveis secrets, corporacions o organismes internacionals que prenen decisions a sombra i manipulen les eleccions, les crisis i els conflictes globals. I ChatGPT diu que en comú aquestes teories el que fan és simplificar els problemes complexos, i identifiquen enemics invisibles, generen desconfiança envers institucions i mitjans i també que es difonen ràpidament en moments d'incertesa social com és d'ara.
Sí, al final resultarà que ChatGPT és més raonable que les persones.
Sí.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day.
Molt bé, ladies and gentlemen, ara a les 7 arriben els companys de l'informatiu matí amb totes les notícies. Nosaltres tornarem demà, que ja serà dijous, a partir de les 6 del matí. Que passis un dia boníssim!
Sail the seven seas across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait,
I'll meet you halfway.
Són les